Avui parlarem de pioneres. Bon vespre, amics, i benvinguts en el Crepuscle en Senestals, en la seva edició 2022. Us parla en Tomeu Orell. Avui, dimecres 28 de novembre, comptarem amb Rosabel Rodríguez, que és vicerectora de la UIB i és directora de l'edició d'aquest llibre que han dit Pioneres. Bon vespre, Rosabel, benvinguda.
Què tal? Bon vespre, gràcies.
Parlarem d'aquest llibre i de moltes altres coses, segur que sí. Però, ja dic, de pioneres dones que han obert nous camins, sempre hi hem estat, un llibre que ha editat la Universitat de les Illes Balears. També comptarem amb Maria Antic, que avui crec que s'ocupa d'aquesta secció que anomenem Cometes.
Bon vespre.
Bon vespre.
I no, sí.
Vol dir això que tindrem bona música?
Música variada.
Direm música, no, perquè... No vull tornar enrere a certes incorporacions musicals que han tingut darrerament, però vaja, diguem que hi haurà música. I quan he dit que na Maria sol dur bona música, no vull dir que en Biel Vic no la dugui, que també és escàs.
Però encara no m'ataca.
Avui no et toca, no toca una altra setmana.
Una altra setmana tocarà.
Benvingut també. Gràcies. En Biel Vic. I també benvinguts en els nostres companys, sense els quals aquest programa no seria possible. Na Maria Moreno, que està a la producció, i en Joan Jiménez, que és el nostre tècnic. Maria Antic, Cometes de...
Mira, fa un dia va ser el 25 de novembre i sempre en aquest programa han duit alguna cosa, no? I jo he pensat, per què no fer un Cometes?
Perdona, has dit, fem alguna cosa
relacionada amb la violència de gènere, relacionada amb la violència, alguna, sí, alguna vegada han fet alguna tertúlia,
sí,
han tingut convidades que formen part de l'Institut de la Dona. Uh-huh. I mira, i he pensat, pues, tal vegada seria una bona cosa parlar de cantants, en aquest cas, que han dit, perquè jo suposo que n'hi ha moltes més, que han sofert violència. Bé, és un tema de pintura trist, però bé, això també mos farà que les escoltem. La part musical serà la part positiva. Hi ha gent que he de dir que no conec, gent, me refresca cantants que no conec massa de què va.
Ens estàs advertint ara mateix.
Estic advertint perquè he de dir que no.
Però és que si coneixes, has duit música
d'aquesta. I n'hi ha que són super conegudes.
Va, i que, molt bé, pot de tot.
Al final... Començarem amb aquestes que jo no conec tant. Uh-huh. Nanine El Conde és una cantant i actriu mexicana. Uh-huh. I va començar fent telenovel·les. I amb aquelles coses jo he volgut apuntar-me algun dels títols d'aquestes telenovel·les perquè sempre troc que són brutals. No? Uh-huh. Luz Clarita. Una telenovel·la...
Això devia ser el nom d'un personatge, segurament.
No, supos.
O no, o Luz Clarita.
Però un altre que va fer és molt, com a molt mallorquí.
Ah, sí?
Sí. Catalina i Sebastián.
Ai, ai, ai.
Ai, els mexicans que no sabien que tenien.
Sí.
Catalina i Sebastián.
Sí. Fuego en la sangre.
Aquestes...
els títols, la veritat, són brutals. Ella va fer el seu primer disc l'any 2003.
Sí.
I va estar nominada, que se deia... Callados, no? Aquest primer disc, i va ser nominada pel Grammy en el 2004. També he de dir que va participar un gran hermano, una cosa parescuda en el seu país, a Mèxic.
Tot té un passat.
Tot passa té un passat. Mal. I va tenir una parella que era Manuel Figueroa, i que també crec que era actor, allà també mexicà, i aquesta relació sabeu que va ser molt, molt escandalosa, i hi va haver per part de Nil Conde una acusació de maltractament físic i psicològic. Escoltam una cançó seva. Títol de la cançó?
Quin és?
Bombones asesino.
No sé per què m'ho pareixia. Bombón, he sentit molt de bombón, molt de bombón. És bé que, ara parlant seriosament, que aquestes telenovel·les, no, aquestes sèries, també perpetuen, a lo millor, una imatge de Mèxic, que igual tampoc no és molt... Jo no conec la societat mexicana,
no,
però sí que se n'ha parlat molt, no, de que hi ha un masclisme que bé, que després potser haurien de gretar una mica i diríem no hi ha tanta diferència amb altres societats del món, no? Però sí que igual sí que és un estereotip que tenim d'aquest home mexicà i d'aquestes relacions, no?
Sí. La segona, que també és mexicana, és que curiosament és que he trobat, és la Jenny Rivera, llicenciada en administració d'empreses. Mira, bé, he trobat que hauria de dir. També cantant i actriu, va aconseguir èxits en els Grammys, va entrar a les llistes als Estats Units com una de les millors cantants en el seu moment de llatina, va ser presidenta de la Coalició Nacional contra la Violència Domèstica, va ser mare de 5 fills fadrina, però va ser dona que va sofrir violència domèstica. I he de dir que aquesta dona, la Jenny Rivera, va morir en el 2012 d'un accident d'avió. D'un accident d'avió que no s'ha arribat a saber arrel de què venia aquest accident. És a dir, tot ha quedat un poc amb això. Escoltam una miqueta.
Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto llorar noche tras noche perdida en abismo. Desde que nuestras almas ya no están unidas, yo debo confesar que muero sola en vida. Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo.
Per què canto un poc millor que la primera?
Sí. Jo que anirem millorant, ja ho veureu, ja ho veureu. El títol de la cançó, Amiga, si lo ves. Vull dir que això no... La tercera, nom Laura Flores. Laura Flores també és mexicana i se va casar en 23 anys en contra de la seva família amb un cantautor uruguaià nomenat Sergio Facelli. Facelli, això ja...
Ja té mala pinta.
Bueno, he de dir que na Laura Flores és una actriu que en el seu país també ha tingut molt d'èxit. Va participar en Jesucrist Superstar i algunes telenovel·les com Gotita de Amor o Mundo de Fieras.
Me fa moltes ganes cercar-les, eh? Que la cercaré ja, per
i te miraràs totes les temporades, no? Home, les 4.000 episodis que deu tenir cada una.
Poca broma en les sèries, eh? Perquè s'estan movent ara ja tot un món de sèries d'aquestes. Jo no la tenc per mà, però m'han dit que n'hi ha una molt famosa. Un dia parlarem d'aquesta, me l'hauré de mirar, però hi ha una
llatines?
Sèrie... Que, sí, aquesta sèrie llatina que està triomfant... a Netflix i tot això en els Estats Units i que de rebot ara triomfa a tot el món.
Mare santa.
I és com una telenovela d'aquestes, però li donen un caire un poc
sí,
més,
és que...
més modernet, no sé. Sí. No sé,
ella
no
va
sé
començar en telenovela i després va passar en el teatre. I ella, les telenovel·les hauria començat perquè suposo que era una nina mona i tal. Després va deixar les telenovel·les, se'n va anar als Estats Units a estudiar teatre i va tornar i va fer teatre i ja ha tingut bastant d'èxit. Vull dir que se va saber reciclar. Bé, vos he dit que se va casar en 23 anys, que el seu matrimoni va durar 3 anys perquè, com Pintura, la seva família ja havia pronosticat, el seu home, aquest cerca Fatxelli, la maltratava. Escoltarem també una mica de Laura Flores, diu ¿Por qué sé que mientes?
Pensar que un día volverías a ser el de antes, que ingenuas ilusiones puesto hacías, derroches de Don Juan con tus amantes. He querido saber qué sientes cuando sabes que sé que mientes.
Tot és més o manco el mateix tall, eh?
Sí.
Les telenovel·les pentruïn una tipologia.
Confiem molt que això millori, eh?
Millorarà.
Que... No perdem les esperances.
Des del punt de vista musical, eh? Des d'altre punt de vista, mira, ens interessa també tot el que ens
ara parlaré d'una cantant que diuen que és l'artista que ha tingut més visualitzacions a YouTube. Mm? Els seus videoclips. No sé si el veurà, no? Però això... Va tenir una relació amb un cantant de hip-hop, en Chris Brown, i ella és na Rihanna. Na Rihanna li va pegar, varen sortir fotos seves, de veritat que te fan calfreds. I Chris Brown va ser condemnat en 2009, per a les agressions i per amenaçar-la a mort. Vinga, escoltarem la Rihanna.
On the first page of a story, the future seemed so bright. And this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Even angels had their wicked schemes, and you take that to new extremes. But you'll always be my hero, even though you've lost your mind. Just gonna stand there and watch me burn. That's all.
millorar, perquè ho està com a més... Eh? I ara encara millorarà una miqueta més. Parlaré d'una cantant que va morir ja fa uns anys, el 2012, casada amb en Bobby Brown. Ella en Whitney Houston, guanyadora de diversos premis Nobels. Grammys. Ara estic pensant en un altre cas, premis Grammy. Una dona que va lluitar molt a favor de Nelson Mandela i del moviment anti-apartheid, però que va morir, jo crec que víctima de seva pròpia depressió i de tota aquesta mala vida que pintura... Que, segons una pel·lícula biogràfica seva, diu que en Bobby Brown va ficar en tot aquest món de les drogues i bueno, ella no se'n va...
Aquesta figura de les juguetes rompudes, no? D'aquesta gent que, bé, sí, que també ha d'assimilar un èxit que a vegades
ja no... Ja he dit que millorarien perquè jo crec que és una cervous...
Bueno, Rihanna també té fama, no? Sí. No ho sé, parlen de la seva veu però... molt especial, no?
Ja, però Whitney... crec que... Best of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain.
Important la feina d'aquestes artistes, cantants, no? Que et donen a conèixer, a lo millor, amb posterioritat, igual a vegades un llibre de memòries, o... perquè han ajudat els darrers anys a visibilitzar aquest tema, no? Perquè segur que hi havia dones maltractades dins el món aquest de la cançó, però durant anys no se'n parlava d'això, no? Jo ara penso en els anys 50, 60, era un tema tabú, no? I en canvi ara hi pot haver cantants, hi pot haver músics que facin alguna cançó en relació a això, o si no arriben a donar aquest pas, com a mínim se'n parla del tema, o bé, o hi ha hagut casos de denúncia en els jutjats, i el fet de que les persones que tenen accés en els mitjans donin aquest pas ha canviat les coses, no, Rosabel? Tu què opines? Que...
Jo crec que és important per aquesta part que deies de visibilitzar el problema, perquè si no sembla que només afecta algunes persones o algunes categories.
Hi ha molt d'estereotips, no?, de pensar que només afecten a unes classes socials o,
per exemple,
o un nivell educatius i tot, no? Quan no, sé, no és així. Eh?
No, i tenir un referent, veure que li pot passar a una persona malgrat a una, en aquest cas una dona, malgrat tingui fama, malgrat tingui dobbers, malgrat sigui una persona amb amics, amb popularitat, pues te fa sentir, jo crec que aquestes dones se sentiran menys soles de pensar, no és culpa meva, no és un problema que estigui en jo, sinó que està realment pues, en l'altra persona, la persona violenta que està fent aquesta conducta inapropiada.
Millorem, eh?
Sí.
Ara parlarem d'una cantant, compositora, actriu, dissenyadora. No sé si és una dona amb altes capacitats. Jo diria que sí, no? Rosabel. Ella ha dit que durant la seva adolescència va ser violada i, a més, va tenir un matrimoni que va ser bastant turbulent. No? va estar casada amb en Simpen, i quan va estar casada amb en Simpen, la cosa va arribar també en el jutjat, parlant d'anar Madonna, no? Un fenomen en el seu moment, però jo penso que és una cantant que ha sabut perdurar amb el temps i que ha sabut fer un negoci damunt la seva pròpia persona. Vull dir, ha sabut molt bé manejar aquesta Madonna, que és el seu paper i el seu rol, no? Vinga, l'escoltam una mica.
M'ha agradat molt aquest...
Gran videoclip,
Sí.
El recomana.
Sí. Eren aquells videoclips dels anys 80, sí. Que n'hi havia que tenia...
Hi havia una faldeta...
Sí, és un, era una recreació d'una actuació original de no sé quina pel·lícula d'Anna Marilyn Monroe.
Ah, sí. Tens raó.
Exactament.
Cercaram.
La següent, la Lady Gaga.
Sí que has agafat grans dones.
Sí, per cert, la de Gaga ve per Queen, petit parèntesi.
Sí, perquè nom Stephanie Joanne Angelica Germanotta. Sí, val més que de Lady Gaga. Ella no... Jo directament de maltractament de gènere no l'ha tingut, però sí que... en alguna declaració seva ha dit que va ser violada en el de 9 anys, que també és una forma de maltractament i tant, no? Va fer el primer LP en el 2008, si no vaig errada. I bé, l'escoltam. Penúltima és una cantant que actualment és casada amb un futbolista. però que una de les seves primeres relacions va ser en Oswaldo Ríos. És igual el nom, no? Se diu que aquesta primera relació, d'aquestes primeres relacions que va tenir, el va deixar perquè hi va haver agressions físiques. Després va tenir una altra relació amb Antonio de la Rúa, que era el fill del president d'Argentina en aquell moment, i va ser...
També turbulenta.
També va ser una relació sent, no? Bé, i d'ahir, en el 2011, crec que era en el 2011, que va començar una relació amb un futbolista del Barcelona i que de llavors en sap, però és que la cosa...
Se mantén
i això. Però en Shakira també ha passat per això.
La terra humida escric, saps que estic boig per tu, em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny? Servir-li a acabar vos per tu.
Posar una cançó en català, perquè una de les coses que més li agraden a Shakira precisament és aprendre quan va actuar a un país
una cançó d'allà,
aprendre una cançó i aprendre el seu idioma, tot el que pot, la història s'empapa de ser...
Sí. I a més, si no estic equivocat, el seu llinatge és Ripoll.
Sí, perquè sa mare és de, era de família catalana.
I acabam amb...
Bueno, jo crec que ens... En sa cantant, que et sa més bea, de sa qual parlarem. Però jo crec que et sa cantant que Ventura va visibilitzar per primera vegada el que ella va passar.
I que en Venezia Ventura les guanya totes.
Segurament, ara ja no sé perquè té els seus anyets. Jo he de dir que fa ja uns anys que la vaig veure actuar en directe en el Palau Sant Jordi i jo no crec que torni a veure una energia com aquella en Tina Turner. No? Per tant, escoltem. I call you, I need you, my heart's on fire. Come to me, why?
Gràcies, Maria. Aprofitam ara aquesta música de Tina Turner per arribar a una petita pausa i tornem tot d'una amb l'hora dels Selenites.
In your eyes, I get lost, I get washed away. escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94.
Cercant un pla cultural pel cap de setmana? Aprofita els diumenges i vine al Museu Es Baluard. Coneix les millors propostes d'art contemporani a Palma. Els diumenges de 10 del matí a 3 de l'hora baixa. Let's go!
Escolta Som Divendres a Ona Mediterrània. Cada divendres, de 6 a 7, el programa que obre el cap de setmana.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
En aquesta segona part del Crepuscle encén estels, que titulam L'hora dels selenites. La nostra selenita d'avui és professora titular de l'àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB. Ha treballat especialment en el camp de les altes capacitats intel·lectuals, superdotació i talent, i de la creativitat. És coautora del Protocol d'Identificació i Avaluació de l'Alumnat d'Altes Capacitats en Centres Escolars, adoptat des del curs 2015-2016 per la Conselleria d'Educació de les Illes Balears. És professora també del Màster Oficial en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere de la UIB i ha dirigit distints programes també d'aquests àmbits, sobretot entorn a les altes capacitats, i ha exercit càrrecs com el de vicedegana de la Facultat d'Educació i cap d'estudis de psicopedagogia, a més de ser directora del Campus Estens. Actualment ocupa el càrrec de vicerectora d'estudiants de la UIB. I a la nostra convidada d'avui li agrada especialment Nina Simón. Rosabel Rodríguez.
Bon vespre.
Què tal això de començar amb Nina Simone? Bé, començar i escoltarem més cançons d'ella avui. Per quin motiu? Algun motiu especial?
Home, jo és que ella crec que reuneix moltes de les condicions que a mi m'agraden en la música i en les persones. En la música, perquè el jazz és un dels estils de música que m'agraden, aquest tipus de jazz més amigable, més fàcil, no, no som un especialista tampoc, i després perquè ella és una dona d'empenta, és una dona amb una vida apassionant, és una dona que va defensar els drets dels, sí, dels afroamericans, que va defensar el color black, no? Ella deia, sí, el black és el color, i va defensar els drets de les dones afroamericanes, en la qual, bueno, amb un dia com avui, jo crec que era un personatge que valia la pena reivindicar.
I sempre jo deman la mateixa qüestió. Aquesta música pot sonar en el despatx de la vicerrectora de la UIB?
En auricular, segur.
En auricular. Se pot combinar, no? Se pot,
sí, sí.
Jo, hi ha moments que sí.
Sí, sí. Hi ha moments en què un necessita estar en si mateix i jo me poso els auriculars per poder pensar i procuro posar-me música d'aquest estil.
Com neix, no sé si existeix, eh? Però com neix aquesta vocació per la psicologia i per la docència? Això quan un se planteja que fent la seva vida estudiar, això com va sorgir?
Bé, en el meu cas en concret va sortir per una situació personal. Jo tenia una germana, que ara per desgràcia ja no és amb jo, que necessitava ajuda. I quan era petita la varen dur a una psicòloga i me va impactar molt aquella figura i el bé que li va fer. Uh-huh. I vaig pensar, bueno, me vull dedicar a això. Vull tenir va ser un model de referència. Uh-huh. I a més és curiós perquè és una de les coses que nosaltres hem volgut traslladar al llibre, no? Uh-huh. Trobar models de persones, en, sí, aquest cas de dones,
de distints que poguessin, àmbits molt diferents, no?
Un ventall ben gros d'àrees diferents, que poguessin inspirar a les joves, a les nines i adolescents a triar el seu destí. Bueno, doncs en el meu cas, literalment, va ser una psicòloga que me va inspirar.
Hem parlat de que Rosabel Rodríguez ha dedicat gran part de tota la seva recerca i tota la seva feina a temes com el de les altes capacitats intel·lectuals. Pot ser que darrerament escoltem parlar més, sentim més aquest concepte d'altes capacitats i no tant aquell de superdotació, de superdotats. Pot ser que hi hagi un canvi o és que tenen coses en comú o un inclou l'altre, si m'ho pot explicar una mica.
Sí, la veritat és que se sent més parlar i crec que se sent millor, o sigui, uh-huh, que el terme és més adequat. El terme d'altes capacitats seria un terme més molar, és el que els anglesos diuen umbrella term, que és un terme que engloba altres, uh-huh, conceptes, i de dins tindríem, per exemple, les persones amb superdotació, uh-huh, amb un perfil diferent, que altres, que també estarien de dins les altes capacitats, que podrien ser les persones amb un talent.
Sí.
Per exemple, la Nina Simone seria un exemple prototípic de talent, en, uh-huh, aquest cas per la música, però això no significa que potser fos bona en altres camps, com les matemàtiques o la, uh-huh, o la literatura, per, sí, sí, per dir algun d'ells. Enfront, pues, una persona amb superdotació també tindria una alta capacitat, però serien perfils més aviat més homogenis, almenys durant l'etapa de l'escolaritat, que és quan començam a identificar-los.
I pot ser que, no sé, ara des de la ignorància, des que potser no controlar molt, no dominar molt aquest tema, a vegades s'ha de plantejar bé com es tracta aquest, anava a dir aquest cas, no sé si seria la paraula, no? Aquests infants que mostren aquestes altes capacitats, com s'ha de gestionar des del punt de vista de, fins i tot, diria, comunicar-lo a ells mateixos, no? Perquè se sol dir bé, doncs, s'ha parlat amb seus pares, s'ha parlat amb sa família. Quin és el moment en què se li ha de dir a un nin, nina, un adolescent, i com se pot treballar dins les aules i fora de les aules?
Bé, jo diria que el més important de tot és dir-ho bé. I que la persona
que ho digui... Això és clau, no?
Sí. I la persona que ho digui, que sàpiga respondre amb sinceritat i amb precisió a les preguntes que després li generi en aquella persona. No creant expectatives errònies, no creant il·lusions ni idees que no siguin veritat.
Però és important l'edat, no? No és igual...
Sí, però hi ha un moment que també és ineludible, que és quan ells te fan la pregunta i te diuen, llavors, a mi què me passa?
Sí.
I a vegades això no té que veure en l'edat, té que veure en la seva maduresa. Hi ha persones que t'ho demanen edats molt, molt primerenques, edats molt petites, que tu no t'esperes. I això te desmunta i comença... A vegades els pares mateixos o inclús professors pensen no, perquè ell o ella pot pensar, li farem mal, se pot imaginar coses... Bueno, avui en dia, per exemple, que internet està a la mà, pot ser pitjor que tinguin la pregunta i comencin a cercar per ells tots sols i que se trobin informació errònia que tu li diguis, mira, anem a parlar amb claretat, això se diu així i això significa jo i allò altre, i sobretot llevar-li ansietat i llevar-li ferro i tractar-lo a normalitat. Hi ha persones que són d'una manera i tu ets d'una altra i ni millor ni pitjor.
Fins i tot podria passar que alguna d'aquestes personetes, aquestes persones que segons s'edat, a lo millor pues, els hi creas això, no? Una certa ansietat, pensar, m'esperaran de jo moltes coses que a lo millor no estaré... que no ho aconseguiré, no? No ho sé, Maria, no sé com
ho... No, jo ara, antes d'això, li volia demanar, supos que ja en els anys que duis d'investigació, aquelles al·lotes que heu detectat a l'etapa escolar, si heu fet un seguiment, ja han passat ja una etapa, diguem, professional, laboral, com ha estat l'evolució a l'espai? Perquè pintures les expectatives seves i pintures de les famílies i dels professors són que han de destacar moltíssim, moltíssim després en el camp professional en el que s'ha dit, no? Si destaques dins l'escola o dins un altre... També ha de ser un Einstein, això. I no vol dir que tampoc, vull dir que poden ser persones, evidentment, que segueixen sent d'altres capacitats, però... Com?
Mira, si depèn de diferents factors. Un d'ells, evidentment, és com tu li hagis plantejat això, si realment li plantejaves expectatives molt elevades o no. Després depèn no només de la seva potencialitat, sinó després de l'esforç, de les ganes, de l'acompanyament que aquesta gent hagi fet durant el seu camí. És com si tu li diguessis, tu tens una possibilitat, però ara aquesta possibilitat l'has de treballar. És com néixer amb un bon físic. Si després no entrenes cada dia, no te servirà tenir bons muscles. Això tot sol no funciona. Jo, en aquests anys, com tu ben deies, hem tingut, podria dir, que la majoria han estat èxit, sense cap dubte. Èxit no vol dir que siguin genios. Èxit vol dir que han tingut recorreguts vitals que se senten bé en si mateixos. Ja hi he estat, que han arribat a una carrera professional o han decidit no arribar-hi, però se senten bé. Jo, això és el que trobo que és un èxit. Hi ha hagut algun cas puntual de persones, bueno, que no s'han sentit bé, però no crec que sigui ni molt manco més habitual que el que pugui ser una població normal. No destacaria.
De vegades han conegut nins que s'han votat un curs. Això que deia, no, és el sistema, o no sé qui, supos que el ministeri, o no sé què. No sé si ara passa tant, però hi va haver una època que sí que se fomentava això. Això és una bona idea, que un alumne que potser té altes capacitats vagi passant cursos i potser amb una edat biològica, física, determinada, vagi tenint un any menys o dos que els seus companys.
Bé, és que, de fet, mos hem avançat des de l'any 70 a que la gent està agrupada per l'any de naixement.
Sí.
però és simplement que mos hem avassat. Vull dir, una persona que nesqui al principi de gener i una que neixi sí. a final de desembre, tenen molt poc,
molt poc en
comú.
Sí.
Llavors, per exemple, en aquest cas, adelantar un curs a una persona, realment quasi li posaries en la mateixa situació que està en aquell moment. I si en això, a més, li afegeixes una maduresa o li afegeixes una alta capacitat, jo t'ho diria que inclús li estàs apropant al seu grup normatiu, sí. no només allunyant, sinó apropant. Després hi ha un altre tema que sovint me demanen, que és tota aquesta part de separar-los del grup i la part emocional i tal. Home, jo crec que, primer, no és una mesura que s'aprengui sense obligant a l'alumne, a l'estudiant. No se li obligarà. Si realment diu no me vull anar, no me trobaré bé, no s'obligarà. Però no mos oblidem mai de que hi ha una figura que és el repetidor o la repetidora que el separant del seu grup de manera habitual i molt sovint no li consultam, sinó que li deim has de repetir, no estàs preparat. I el missatge, uf, és molt difícil, eh? Li estem dient no vales. A l'altre li estem dient tu pots.
És
llavors, qui s'ofreix més emocionalment, jo me preocuparia més pel primer que pel segon, en tot cas. Llavors, és un missatge, jo crec que... evidentment, no és per tothom la mesura d'acceleració, però no hem de caure en un missatge simplista de dir això li afectarà negativament, emocionalment... No, jo crec que... conec casos, personalment, que en casos fins a dos cursos d'èxit absolut, sempre que se doni l'oportunitat a les persones adequades.
Deia Doris Lessing que el talent és una cosa bastant comú, bastant corrent, però que manca no manca la intel·ligència en el món. El que sí manca és la constància i l'esforç. Deia Doris Lessing. No sé si tothom... És aquesta cosa, a vegades, que discutim, no? Si... És bé que el talent és una cosa molt particular. Parlàvem abans de qualcú que té talent per tocar piano, per conèixer el món científic, però realment se pot treballar el talent?
I tant. És que no se pot.
Es pot
és
explotar,
que s'ha de treballar.
S'ha d'explotar.
S'hauria de treballar. Clar, és que ja, arribar a l'excel·lència, arribar a que el que tu tens realment arribi a ser un producte, una actuació excel·lent, implica molt de sacrificis, implica no deixar-se dur pel camí fàcil, implica no distreure-se amb altres motivacions, implica esforç, implica hores de feina, implica no sortir tant al vespre, clar, és sacrifici, però és que després val la pena, bueno, depèn de com tu vulguis plantejar-te la vida. Si arribem a veure, per exemple, jo sé, si pensam en personatges nostres propers com Rafa Nadal, ha tingut que suar la samarreta moltes hores i ploguent i fent fred i fent calor i tal. Després, quan guanya, tots mos sentim molt contents i l'admirant. Però no és...
Són moltes hores d'entrenament.
Home, no és dir, bueno, avui me ve de gust, aniré a fer quatre bots de pilota. No, és una constància.
Clar, no, jo ho deia perquè a vegades aquí hem estat crítics amb un cert missatge, per entendre'ns, d'Operació Triunfo, de dir, tu no te preocupis, tu assatge, que deixaràs de desafinar o deixaràs... No sé fins quin punt sí, segur que hi ha coses que se poden entrenar, se poden assetjar, però no sé si a vegades els adolescents estan rebent un missatge una mica... contradictori, els estan dient que el món és molt difícil, les coses són molt difícils, però que tranquil, si tu t'hi poses, podràs ser un Rafa Nadal, i evidentment no tots són Rafael Nadal.
Però hi haurà que quantificar què significa això de si tu te poses. Si, a lo millor hauríem de dir-li, t'has de posar 80 hores cada setmana, no un ratito. No.
I que llavors hi ha gent que, per molt que ho facem, jo no arribaria, no hagués arribat en el seu moment. No?
Home, tothom...
Ha d'haver un talent natural, diguem.
Jo diria que de les nostres aptituds naturals sempre haurien de ser capaços, i això l'escola té un gran paper, de fer-nos conscients de quina és la que tenim més sensible, allà on podem destacar més. I a vegades mos esforçam molt en millorar en allò que realment no arribarem, en intentar arribar al 5 d'això que som, de que no som molt bons. Ain't got no friends, ain't got no nothing.
Isabel Rodríguez ha participat recentment a Paula Balears. No sé si dir-li Paula o P-Aula, no ho sé, perquè jo ho he vist a internet, no sé molt bé com era. Eren unes jornades per comunicar distintes experiències educatives i socials, amb una ponència que, si no mal informat, era veure el cel a través d'un vidre sobre gènere i altres capacitats. Com es poden relacionar aquests dos conceptes?
Idò, se relacionen d'una manera molt trista, perquè seria agafar les limitacions que a vegades tenen les persones amb altres capacitats, de que no són ben enteses i de que no són ben ateses a l'escola, i afegir-la a les nines i adolescents, que el tema del gènere en si mateix ja és una limitació, el juntes i tens una doble discriminació. Uh-huh. Què passa en les nines? Pues passa que a primària, més o manco, la identificació de nins i nines d'altes capacitats és bastant semblant, però arribant a la preadolescència i a l'adolescència, i les nines d'alguna manera desapareixen. Les nostres joves passen desapercebudes als nostres centres, se camuflen, se tornen invisibles als ulls de professorat, de famílies, d'elles mateixes. Per què? Perquè ser femenina, perquè ser popular, perquè ser estimada, no s'adu bé en ser intel·ligent, uh-huh, o en destacar o en ser líder. I elles trien, i trien moltes vegades per manca de models, per marcar de models femenins que valguin la pena, que no siguin més enllà, pues, d'això, d'una operació en triunfo o d'una modelo...
Perquè això ara estan parlant a nivell universitari, a nivell d'institut, per exemple, Maria, també
sí,
s'estan donant
aquests.
Sí, estic
totalment d'acord. Elles, com les adolescents, com més desapercebudes passin, acadèmicament parlant, més... Ells no, ells exerceixen més un paper de lideratge, ells en general, no vol dir que hagin de ser d'altes capacitats.
Sí, com a grup.
Sí, sí, i elles, allà de bé, i procurar, sí, dur bones notes, de fet,
ses
atletes, estadísticament ses atletes duen més bones notes que els atletes,
i selectivitat,
però
sovint,
unes notes també. Que allà de, ui, si som sent pollona o si tal,
no vull
ser repel·lent, aquesta por en el rebuig.
Però llavors aquestes atletes, per exemple, selectivitat, quan se fa aquest recompte de ses millors notes, i sol haver tantes nines com nins, o inclús ha hagut anys que jo recordo la foto i hi havia més atletes que atletes.
Això te demostra, però que sí, que paren. El que passa és que no els interessa.
I després, després van a la universitat i també aquesta separació, supos que en el batxillerat i també a la universitat, d'alguns estudis més científics, més d'enginyeries, segueixen sent menys, posarem com a tres femenins, sí. I en canvi sembla que magisteri, coses relacionades amb sanitat, no? Medicina, infermeria, allà hi ha més dones, no?
Crec
I això,
que...
A què ho veig?
No sé, però crec que la universitat està fent alguna
sí.
cosa...
Estem fent, bueno, a tota la universitat, sí. I jo crec que no és un tema només d'aquí, és un tema pràcticament de tot el món. Estem fent una aposta molt gran per apropar a les dones joves cap als STEM, per les enginyeries, les matemàtiques, les ciències més pures, perquè les dones mos estem sobretot posicionant a lo que són ciències socials i ciències de la salut, que té que veure al final amb lo mateix, amb cuidar de la gent,
sí.
No? Aquesta visió de cura, d'infants, de salut, d'aprenentatge, que ve lligada a la figura típica al rol femení, d'alguna manera. I això és el que s'ha de trencar. Els estudis demostren que hi ha molt d'estereotips al voltant d'això. I, per exemple, coses com que les matemàtiques i les dones se duen malament, els estudis diuen que no és així.
Ja anem acabant, estens, però parlant d'estereotips, heu fet aquest llibre, Pioneres, dones que han obert nou camins, precisament per rompre aquests estereotips.
Sí.
I ho heu fet a partir d'un màster
sí.
el qual també xerra molt bé dels màsters de l'UIB, perquè jo us puc dir que jo l'he llegit i és molt recomanable veure com persones que han participat en aquest màster, dirigides per Rosabel Rodríguez, han fet un treball molt interessant, no? Perquè descobreixen aquestes dones que poden ser referents. Sí. No?
Va ser... Hi ha una assignatura dins el màster i al llarg d'aquests darrers anys jo li vaig proposar a les meves alumnes que cercassin pioneres, que cercassin dones potents en campos molt diversos, si has vist el llibre, des del hard rock fins a l'espionatge, fins...
A mi m'ha sobtat molt la part d'economia, dels Nobels, no?
Sí, des Nobels.
Això de que sí. Anna Skarts era coautora del llibre clau de Milton Friedman, resulta que uns anys més tard Friedman té el Premi Nobel i en canvi ella no surt en els llibres. O
això se diu efecte Matilda. Sí. Ja ha passat moltíssimes vegades que les dones que fan aportacions molt notables a descobriments queden totalment ocultes per als seus companys que són homes. Ha passat molt sovint.
I no vull deixar de dir que aquest volum també té una part didàctica, diguem.
Molt interessant.
Perquè s'havia de fer, diguem, aquesta part també de proporcionar a quins grups, diguem, educatius van, a quines edats?
Idealment, nosaltres l'hem pensat per secundària, però jo crec que qualsevol professor pot intentar adaptar-ho també a primària sense cap problema, perquè hi ha recursos des de veure una pel·lícula o escoltar una música o fer un exercici. Començar a que les nines i adolescents tinguin models i que els nins també puguin donar-se compte de que existeixen dones
i molt interessant això, tornant a lo que deia, no? Que d'un màster se derivi, no sé, aquesta sensació de que d'una assignatura del màster se pugui treure una cosa tan pràctica, per dir-ho, no? Que faci un fruit, ara que els màsters estan tan denostats i...
Estic contenta que t'agradi.
No, però vaig pensar, crec que és una cosa molt interessant, no? Que la pròpia universitat produeixi, diguem, un material que pugui ser utilitzat llavors a instituts, a escoles, sí. I que partesqui precisament d'un treball cooperatiu, ara que sí. Parlem tant de cooperació.
I a més, ja dic, unes dones superimplicades i amb una qualitat del seu treball altíssim.
Maria, no sé si volies dir alguna cosa.
No, jo que trec que és una molt bona iniciativa, no? El que passa és que sempre que encara fas un màster dedicat a aquest gènere, que desgraciadament dediquen dies a la violència de gènere, això vol dir que encara estem molt lluny, perquè si no, no hauríem de...
Hauríem
de fer llibres, però pentura no llibres com aquest, no? Perquè voldria dir
sí,
que...
Sí, com nosaltres, que et solen dedicar un dijous de cada mes, com a mínim, a parlar d'algun tema des del punt de vista de dones i convidar amb dones, i pensar que no hauria de ser així, no?
I vos he de dir que demà...
Interessa.
Sí, interessa.
Molt bé, jo demà parlarem
demà dijous hi haurà...
dones i...
I segle XX.
I segle XX, no, quasi res.
Un dia vindrem a dir que ja no és necessari celebrar el 25N i el dedicarem a un altre tema. Jo viuré,
sí.
Segur.
Hem de pensar que sí. Un darrer consell per als nostres oients, un consell per viure millor, quin podria ser?
Pues bé, no és fàcil, eh? Però ja que parlem de dones, a les dones mos costa molt una cosa, no sé si la Maria estarà d'acord o no, però quan ets jove... tothom t'influeix. I quan te fas una mica més gran, arriba un moment, jo no sé si envoltant els 30 molt, que dius, pues jo m'agrado com som, m'accepto com som, i a qui no li agradi, pues, mala hora. Pues jo li diria a totes les nines, a totes les joves i a totes les dones en general que s'estimin, siguin com siguin, i si tu t'estimes, la resta, pues, mala hora.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Rosabel Rodríguez, i bé, enhorabona per aquestes iniciatives.
Moltíssimes gràcies
per convidar-me. Fins una altra ocasió. Demà dijous, idò, el Crepuscle en Cent Estels es vesteix de dona i del segle XX. Fins demà. Fishing the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
fly out in the sun. You know what I mean, don't you know?